Josep Maria Bartomeu, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ets supersticiós?
No, gens.
Creus que el Barça guanyarà la Lliga diumenge?
Sí.
I aniràs al camp a veure-ho?
No, no aniré jo, perquè va molt buscat a la família i van els més joves, fills i nebots.
Perquè la família és tota sòcia abonada.
Sí, en total la família som molts. Abonats som 11 només.
Només, diu.
Sí, però som al voltant quasi 30 socis. Però dels abonaments d'aquests 11, només 4 tenen el passi aquest actual, perquè els altres estan esperant doncs, que el Camp Nou es torni a obrir. Per tant, ara tenim 4 passis.
Perquè jo recordo, abans de que comencessin les obres del Camp Nou, que tenies alguns familiars en llista d'espera, no?
Bueno, tinc els meus fills encara en llista d'espera. Els meus fills porten...
Però quan eres president del Barça ja els tenies en llista d'espera.
Sí, sí, abans...
Que em va sorprendre un dia que ho vam comentar que vaig pensar, el president del Barça té els fills en llista d'espera per un abonament?
Sí, bueno, a vegades els meus fills deien, papa, si ets president... No, s'ha de fer les coses com toquen i encara estan a llista d'espera tots els meus dos fills i tinc alguns nebots també.
I tu vas molt al camp?
Des de que han obert un altre cop al Camp Nou, no. Hi vaig anar abans d'anar a Montjuïc, a Montjuïc no vaig anar-hi, el Camp Nou sí que vaig anar-hi abans de moure'ns a Montjuïc i ara espero tornar-hi doncs, quan recuperem tots els abonaments de la família i no hi hagi aquesta guerra permanent d'assistència.
A quina zona?
Estem a Tribuna Baixa.
Tribuna Baixa.
Sí, ets just darrere la banqueta del Gol Sud.
I per què no vas anar a Montjuïc?
Mira, teníem aquests 4 passis i, com sempre, hi ha doncs, moltíssimes peticions a la família. I també és veritat que molts cops l'utilitzo també per convidar clients de l'empresa. I en aquest cas, per exemple, també és veritat que el dia del Madrid també venen 2 americans que volen anar-hi. Per tant, doncs, primer la feina a vegades i per la tele també es veu molt bé, la veritat. Ens hem acostumat.
L'empresa et va bé, no? Has obert seus a diferents llocs del món, no? Miami, Estats Units, tens diferents
seus,
no?
Sí, bueno, l'empresa va bé, també va patir la pandèmia, com moltes empreses, i el nostre sector és un sector que des de fa 2 anys s'ha recuperat, i aquest sector doncs, torna a pujar, que és el sector d'infraestructures, tant per ports com per aeroports.
I Estats Units ja...
Està és un bon mercat, no? Sí. Nosaltres als Estats Units tenim una filial, en diversos països, crec que hi ha 32 filials tenim a tot arreu del món, i a la americana doncs, funciona força bé, està a Florida, Miami, a Port Canaveral, i bé, és un bon mercat de ports i aeroports.
I quan viatges a Miami per feina, aprofites per veure Messi o no?
Algun cop he anat a veure'ls a jugar. Ara, des de que no està el Jordi i el Bussi, no he anat encara, però quan estan jugant i vaig anar a veure un parell de partits, no només per veure'ls amb ells, sinó també per veure el Xavi Asensi, veure el Víctor Oliver, el Raúl Sanllehí... Clar, són tots executius del Miami que van estar durant èpoques en el meu equip d'executius. La veritat és que el Miami va molt bé, no només gràcies a Messi, que és cert que Messi deu portar el 80%, però també perquè té un bon equip d'executius catalans que més aporten al club.
Són les 12:22, avui Josep Maria Bartomeu, el Què t'hi jugues, amb l'Adrià Soldevila, el Jordi Martí, o la Solde, o la Jordi.
Què tal? Bon dia.
Analitzarem l'actualitat i parlarem d'algunes qüestions que hem destapat en aquesta casa i l'afecten a ell, i ha vingut avui a donar explicacions 6 anys després que vas prometre que vindries al Què t'hi jugues i al final has complert.
Sí, jo crec que vam parlar-ho nosaltres. En aquell moment us vaig dir, jo no puc venir en aquest moment, perquè els advocats diuen que abans de respondre públicament haig d'anar doncs, a l'interrogatori que fan els jutjats. Això va succeir aquest darrer mes de març. Per tant, des del mes de març jo tinc la llibertat ja per anar doncs, als mitjans i explicar doncs, la meva visió de les coses com van succeir. No només, evidentment, els temes que vosaltres vau destapar, sinó molts altres temes que hi ha. No? El que passa que és veritat que avui hi ha un tema encara que han obert fa poc, que és un segon informe. D'aquest segon informe no us podré dir res encara. Perquè
parles del cas Barçagate.
Cas Barçagate, perquè doncs, he demanat poder anar a declarar abans de final de juliol i quan hagi declarat, si m'ho permeteu, torno al vostre programa.
Ah, fantàstic. Doncs, perfecte.
Demana tornar a declarar i demanarà tornar a venir el que t'hi jugues.
Ah, exacte, per parlar d'aquest segon informe que tot just el van presentar els Mossos, després de 5 anys el van presentar aquest darrer mes de març i la veritat encara no he tingut temps de llegir-me'l tot ni d'anar a declarar, però vull fer-ho abans del 30 de juliol.
Ara parlarem del Barçagate, del cas Negreira, d'altres notícies que hem destapat al que t'hi jugues. Fruit d'això es va crear un separador al programa on tu ets el protagonista amb aquella frase del sempre surt la ser.
Sí.
Però
jo vaig dir això, sempre surt la ser.
Sí. A RAC1 vas dir.
Ah, sí. No, és cert que...
T'hem d'agrair la campanya de màrqueting.
Clar, però és certa. Per exemple, amb els meus abogats i advocats que estem parlant sempre diuen abans que nosaltres la ser ho treu. I molts cops traieu temes judicials que ni tan sols advocats encara han rebut des del tribunal. Per tant, teniu un avantatge enorme.
Abans de parlar d'aquestes qüestions, sobre l'actualitat del Barça, com veus el club?
El club? Depèn per quina àrea em preguntes. Si és pel futbol, bé, molt bé. Jo molt feliç del Flick, de l'equip, dels resultats, de la projecció que tenim de futur i el fet doncs, que tants jugadors joves s'hagin incorporat al primer equip.
I per què dius depèn? Perquè la gestió
perquè
creus que no està bona.
Si em preguntes per l'àrea econòmica, doncs la gestió no és bona. Si em preguntes per les seccions, és evident que els resultats no són bons. Si em preguntes pel Barça, per l'espai Barça, doncs té molts dubtes. Però al final el que ens hem centrat, bàsicament, és el futbol, que és que el soci ens agrada més, no? Que l'equip de futbol vagi bé i doncs, el Flick ha aconseguit... Jo sempre ho he dit, ho explico sempre, l'any 2020 comença una renovació d'unes llegendes, d'una generació que guanya tot, i el primer és Koeman, qui s'atreveix a fer certs canvis en l'equip, segueix Xavi, i la feina de tant de Koeman com a Xavi, doncs el Flick també la segueix portant, aquesta renovació de l'equip, i la renovació, doncs, què ha passat? Doncs que ara actualment doncs, estem gaudint, tot i que ens falta, evidentment, però bueno, estem en el procés de tenir un altre cop un equip doncs, que guanyi també la Champions, que és el que els socis ens agrada més, perquè per lligues i copes en tenim moltes, i tant de bo vinguin més també sempre, però la Champions també és evidentment l'objectiu sempre número 1.
Tu estàs orgullós de la teva etapa com a president del Barça?
Sí, estic molt content, va anar molt bé, evidentment, fins a arribar al moment de la pandèmia és veritat que ens va canviar moltíssimes coses, però sí, van ser en total... Bueno, en total hi he estat molts anys al Barça, he estat 12. Vaig estar 2 a la directiva de Joan Laporta, del 2003 al 2005. Vaig estar amb el Sandro Rossell, del 2010 al 2014, com a vicepresident esportiu. I a partir del 2014, quan el Sandro Rossell dimiteix, fins al 2020, que dimiteixo l'octubre d'aquell any 2020. Però estic molt content, no només pels èxits esportius, que són molts, i de més... Jo sempre ho dic, 23, he participat en 23 títols del Barça d'una manera o l'altra i molt content també pels èxits econòmics, tot i la pandèmia, i també per molts projectes que vam llançar endavant.
Però que diguis èxits econòmics sorprèn quan el club acumulava moltes pèrdues i la massa salarial estava disparada. Laporta sempre diu que l'herència va ser negativa i que a poc a poc han aconseguit reflotar el club. A tu això et molesta?
No es molesten, això no és cert. Senzillament és no és cert.
Per què?
No és cert perquè si mirem els números del club, si mirem les auditories i fem un anàlisi des del 2010, quan arribem amb el Sandro Rossell de president, sí que som un club molt endeutat, un club amb pèrdues, i no hi havia Covid, en aquell moment no hi havia Covid. Sandro Rossell, en aquella presidència, refà els números durant els primers 2 anys. Evidentment, també vam dir, hi ha una herència dolenta, però les paraules herència ens va durar un any. L'any següent ja teníem la responsabilitat de tirar-ho endavant. I en els 4 anys que el Sandro va ser president, va guanyar més de 130 milions d'euros acumulats, amb 9 títols, que és realment crec que és un període del Barça superexitós i, a més, amb tants pocs anys, tants títols i tants guanys econòmics. Quan el Sandro Rossell dimiteix, seguim la junta directiva, i en 6 anys van guanyar més de 110 milions d'euros i 13 títols, que no està malament. Ara, això sí, l'últim any, que és l'any de la pandèmia, clar, en perdem 128, degut a la reducció d'ingressos provocades pel tancament de l'estadi, tancament de la botiga...
Sí, que això és veritat, que la reducció d'ingressos dispara el percentatge de massa salarial en un 98%,
sí,
perquè
normal,
va costar rebaixar els salaris, però abans de la pandèmia... Ja la massa salarial estava al 74% dels ingressos, que és per sobre de lo recomanat.
Crec que,
636 milions d'euros es pagaven als jugadors.
Crec que no arriba al 74, crec que era el 69 i pico, 70, perquè teníem una mica un límit, que era el 70%, que això inclou, evidentment, també les seccions.
Però el 70% és una xifra alta.
Pel Barça no, perquè el Barça té molts ingressos. Clar, és que això depèn en funció de quan un club ingressa més o menys. Quan el Barça té uns ingressos a prop de 1.000 milions... uns 70%, que són 700, que inclou, com dic ara, el bàsquet, l'handbol, el futbol femení, l'hoquei, el futbol sala... és una xifra que és respectable, evidentment, que és un 70%, però el Barça s'ho podia assumir i ho podia pagar. Això és veritat que els marges eren petits, però sí que s'ho podia permetre. El que no s'ho pot permetre el Barça és quan cauen els ingressos a partir del març del 2020, que deixem d'ingressar diners, llavors el Barça ha de fer alguna cosa perquè... perquè no podem seguir pagant. De fet, els jugadors, al març del 2020, sí que van fer un esforç, tots, els jugadors, i un 14% dels seus salaris els van reduir i van anar a fons perdut. No se'l van recuperar mai, tant de futbol com de totes les seccions. I això va ser març del 2020, tot just quan començava la pandèmia. Aquí els vam donar les gràcies per l'ajuda al club, perquè era una acció voluntària, i el club també va reduir moltíssim. Per això, al final, l'any del primer any del Covid, es perden només 128 milions d'euros, perquè si hagués no estat aquesta reducció, haguessin sigut molt més. Hi ha un informe de la Lliga, de l'octubre del 21, que parla que al Barça la pandèmia li ha afectat al voltant de 500 milions d'euros. Per tant, això és l'afectació real que té el Barça per culpa.
Això és una auditoria que va encarregar la Lliga?
La Lliga va fer una auditoria de la qual parla de que el Barça ha inflat les pèrdues.
Barça de la Porta.
El Barça de la Porta. L'any 21, el tancament del 21, des del març al juny, el fa la Junta de Joan Laporta, inflen les pèrdues des de 270 milions d'euros, més o menys aproximadament. Els motius, crec que és pel tema Laval, però no, aquí no hi entro. I amb aquesta inflada de les pèrdues, el que fan és que provoquen doncs, que el Barça perdi el fair play financer. I això és el que la Lliga explica en un informe que va fer l'any 21, arrel l'auditoria que van fer. És un informe que és públic, si no el teniu ja us el faré arribar. I diu, el Barça és el club que li ha afectat més la pandèmia amb aquests 500 milions.
És veritat que la Lliga, en aquell moment, en aquell informe, diu que no eren computables els 160 milions de depreciacions de jugadors que va fer el Barça, que no calia computar-los, i els 91 milions per litigis. I això suma, doncs, 250 milions d'euros. Sí.
I això provoca
una mica
que
més. Hi havia alguna cosa
hi hagi 481
més?
Milions de pèrdues.
Això és el que va...
L'aprovat amb assemblea són 555 milions d'euros de pèrdues. I això és el que... Si també és veritat que el fet de que hi hagi aquestes pèrdues, que la Lliga diu que són provocades pel Covid, no les inflades, sinó vull dir les reals, els 280, el Barça tampoc reconeix que és per Covid, diu que és per mala gestió. Aleshores, si és per mala gestió, la Lliga ha d'imputar-te aquelles pèrdues en el mateix any. Si hagués el Barça dit la veritat, que és que el Covid doncs, i l'afectació dels ingressos fa que les pèrdues siguin de 280... per la pèrdua d'ingressos, aquelles pèrdues haguessin pogut amortitzar en 5 anys.
Ja,
per tant, l'afectació en el fair play hagués sigut mínim i el Barça no hagués perdut mai el fair play financer.
Posant a la pell dels oients, no? com se li fa entendre a la gent que un president digui que aquestes pèrdues són per mala gestió i l'altre et digui que són pel Covid?
Perquè jo no dic... no escoltem un a l'altre. Podem fer una cosa i és mirar els informes que fan els auditors i els experts. Per això la Lliga, que és el que garanteix la igualtat i el control econòmic de tots els equips de la Lliga fa un informe l'any 21 d'octubre en el qual diu que l'afectació del Barça del Covid són 500 milions d'euros. I això és el que al Barça li afecta. Que la Junta no... El que sí, hi ha un document prou important en aquest aspecte, que és mesos més tard, el gener del 22, quan el Barça comunica a Hisenda, 6 mesos més tard, l'aprovació dels comptes, com ha anat l'exercici fiscal, el Barça comunica a Hisenda que hi ha hagut una pèrdua de 555, però diu, però faré correccions. I el Barça li fa correccions a Hisenda a les pèrdues i al final acaba declarant una pèrdua de 280. Per tant, el mateix Barça ja reconeix a Hisenda que no és correccions a les pèrdues aprovades a l'Assemblea que fan que aleshores siguin menors. Per això dic que hi ha unes pèrdues que s'inflen, crec que el motiu és pel tema de l'aval econòmic que la Junta es veu obligada a posar per poder donar-lo l'any següent com en un altre sentit i treure's l'aval. Però no van caure que
això afectava el fair play.
Jo crec que aquí va faltar... Joan Laporta té experiència, evidentment, en aquest món de l'esport i de l'economia. Crec que hi havia membres de la seva junta directiva que potser no van ser capaços o no tenien l'experiència com per pensar que això podria afectar, i va afectar. I avui en dia, que han passat quasi 5 anys més tard, encara estem patint el fair play per poder fitxar jugadors o per renovar jugadors.
Jo vull preguntar-te per dues afirmacions de dues persones. Una molt propera a tu, amic teu, i que va ser vicepresident fins i tot amb tu, que és el Jordi Moix,
sí.
I una altra de Joan Laporta. Jordi Moix ens va dir aquí, en aquesta casa, que és veritat, reconeixia, que a la vostra època veu estirar tant el braç com la màniga. No més el braç que la màniga, però sí que va reconèixer que veu estirar tant el braç com la màniga i que si venia un constipat podíeu podíeu patir. Això, sí. Estàs d'acord?
No, no. Nosaltres, a la nostra època, érem conscients de que teníem que... Estàvem en ple creixement del club. El club, en aquell moment, si us recordeu, doncs era el club que ingressava més en el món, era el club que tenia més èxits esportius, i teníem que mantenir també aquell equip tan competitiu. Teníem certs jugadors que tenien ofertes de fora i volíem que no marxessin. Per tant, el que vam fer va ser just arribar als límits. O sigui, el límit del fair play el teníem al límit. No ens sobrava gaires diners. I vam fer-ho per què? Per mantenir l'excel·lència esportiva, doncs, de jugadors tan importants com Bussi, que tenia ofertes per anar a jugar a Anglaterra, o Messi, que tenia altres ofertes, i que cada cop que hi havia una renovació, doncs, bueno, no volíem que marxessin. Per què? Perquè pensàvem que el que volíem era mantenir aquell grup de tant èxit. I parlo de l'any 17, 18, la sortida del Neymar va provocar tot això bastant. Perquè...
Quan dius que Bussi tenia ofertes per anar a Anglaterra, eren del Manchester City de Guardiola?
No diré els noms dels equips, però això li hauríeu preguntat al senyor Ovich, al seu agent, no? Que aquell moment ens ho va dir, i però no volíem que marxés. O Messi, que tenia ofertes constantment. No? Aleshores, què vam fer? Doncs, bueno, a molts d'ells se'ls va igualar les ofertes que tenien d'altres equips per seguir en el Barça.
La segona afirmació és la de Joan Laporta, perdó, Jordi, és la de hem salvat el Barça. No sé si també estàs d'acord amb aquesta afirmació o no.
Home, mira, si tiris enrere, jo diria que va ser Sandro Rosell qui va salvar el Barça quan va rebre el 2010 el club amb aquella situació econòmica tan fotuda que teníem, també. Perquè no ens en recordem ja, però tenia el club un endeutament superior als ingressos, teníem també unes pèrdues acumulades d'aquell any de quasi 60 o 70 milions d'euros. Bueno, tot això es va refer, es va tardar un any i mig, dos anys, en dos exercicis. Però, a veure... Si mirem la hemeroteca i la història del Barça, veurem que des de l'època de Llaudet, quasi abans, cada cop que ve una junta directiva diferent de la que hi havia anterior, sempre és, l'anterior ho ha fet fatal, ha estat una herència nefasta... Jo he mirat a vegades la hemeroteca i dic, mira, es repetia el mateix als anys 50, als anys 60, als anys, inclús quan guanya Núñez. Recordem que Núñez també, que va ser un molt, molt bon president des del punt de vista, també va dir que la gestió Montal havia estat molt dolenta econòmicament. Per tant, és algo que continua. L'únic, jo ja ho accepto, això. Jo vaig dir-ho en el 2021, quan guanya Laporta, no vaig dir res. Vaig dir, escolta, és normal que ho digui, no? El que no m'agrada és que en aquesta campanya, el 2026, han tornat a parlar de l'herència econòmica. Home, han tingut 5 anys i mig per solucionar aquests temes, com han fet tothom. Val? Per què? Perquè crec que aquesta excusa ja no és bona i forma part d'un relat, que és un relat que... El puc entendre, perquè passa molt en el món polític. Cada cop que ve un govern de diferent color, sempre es carrega de raons per criticar l'anterior, no? Però no cal. 5 anys més tard, 6 anys, seguir parlant del mateix.
Però sí, és veritat que comparant i sense tenir en compte el Covid, abans de la pandèmia, la massa salarial era de 636 milions d'euros, un 70-74%, i ara són 565 milions d'euros, un 54%. És un percentatge inferior.
Sí.
És a dir, s'ha rebaixat la massa salarial, que normal, al final és molt important perquè és, diguem-ne, en el que més gasta el club de llarg.
Sí, però normal que es rebaixi, perquè doncs, tots aquells grans jugadors que teníem, que havien guanyat molts títols, doncs són jugadors que, evidentment, ja no hi són, i ara n'hi ha uns altres que estan doncs, començant la seva història esportiva. Són molt joves, la majoria. Per tant, a mesura que vagin guanyant, ja anirem veient com hauràs d'anar augmentant la massa salarial, com vinguin renovacions, però l'important no és la massa salarial, l'important és que el club aconsegueixi més ingressos. Jo amb la massa salarial no hi faria mai un cop de cap. No, jo sempre vaig procurar, sobretot, que els ingressos del club anessin creixent per poder mantenir els jugadors que volíem. El Barça no som un club venedor. Som un club que els jugadors venen i volen jugar al Barça per inclús retirar-se'n aquí. I crec que aquest és el camí del Barça, preocupant-nos dels ingressos, de recuperar els ingressos, de pujar. De fet, ja a l'any 2020, tot i això, aquestes xifres que ara estàveu donant, doncs la revista Forbes, el 2020, assenyala el Barça primer cop a la història com el club més valuós del món de l'esport. No és casual que després de molts anys de gestió i de creixement i de nous recursos i nous ingressos, doncs el Barça doncs, tingui aquest reconeixement l'any 2020, en pandèmia. Com ho vam aconseguir, això? Jo amb això sempre ho explico a vegades quan parlo amb socis. Dic, el Barça vam fer alguna cosa diferent perquè tothom està acostumat doncs, als ingressos clàssics, que és el ticketing, els dies de partit, la televisió i els patrocinis. Llavors vam introduir noves formes d'ingressar diners, que és un, per exemple, doncs el Barça Studios, que era tota aquesta fàbrica de continguts especial que el Barça tenia com a premium i que els podies vendre, i això vam fer aquella sèrie Match Day, i teníem els projectes de fer algunes documentals, algunes sèries. Vam començar també a recuperar el tema de la botiga, i a partir de la botiga BLM vam començar a créixer amb més botigues, que és quelcom que actualment el club té, que també forma part l'herència, això, també, per això no ho dic, bueno, aquesta va ser bona.
També... BLM forma part de l'herència.
Les botigues del Barça. Les botigues del Barça formen part de l'herència, com Barça Studios forma part de l'herència, o el Barça Nation Hub. Actualment ara estan també doncs, anunciant certs acords amb empreses, que és un altre projecte que aporta ingressos, com les escoles del Barça. Tot això vam crear als anys 14, 15, 16, però per què? Perquè tenim una competència ferotge dels clubs anglesos i dels clubs d'estat, que tenien molts més ingressos que el Barça, i teníem que competir amb ells per poder tenir els jugadors que volíem, no? I ho vam aconseguir. De fet, ho vam aconseguir, i per això el 2020 doncs, tenim aquest reconeixement internacional com el club més valuós del món, amb més ingressos, això sí, amb una base salarial de 70%, ho reconec, però no m'importa, perquè teníem el volíem aquells jugadors, i al contrari, vull dir, si el que volíem era fitxar més jugadors encara més bons, pensant que venia també la Superliga Europea.
Ara, si poguessis tirar enrere, els 222 milions d'euros de Neymar, no te'ls guardaries?
Home, si hagués sapigut que venia una pandèmia, m'hagués guardat moltes més coses, no només els 222 del Neymar.
Al final, Dembélé ha guanyat la pilota d'or, però fora del Barça, Griezmann és llegenda, però l'Atlético de Madrid, sí. El fitxatge de Coutinho, clar, els tres fitxatges més cars de la història, cap dels tres ha triomfat al Barça.
No, cap dels tres. I és una llàstima, perquè eren jugadors d'una qualitat, bueno, crec que contrastada. Dembélé ara triomfa amb Luis Enrique a París, al PSG. Jo m'alegro per Luis Enrique, m'alegro pel Dembélé, que els hi vagi bé, però clar, és una llàstima que no el tinguem aquí. De fet, Xavi Hernández ho va dir-ho quan entrenava, diu, no el deixem marxar aquest noi, no el perdem aquest, el Dembélé, perquè era un jugador doncs, amb un potencial enorme. Potser és que el van fitxar potser massa jove, potser és que va tenir aquelles lesions de mala sort que li va durar moltíssim, o Griezmann, no? Que Griezmann doncs, venia doncs, mica a fer un relleu generacional. Allò que parlava abans, no? En l'any 2019, després de Liverpool, ens adonem que l'equip comença a tenir una fatiga. Jo, aquell moment, potser el meu error va ser no començar aquell moment ja el relleu generacional, sinó vam donar un any més de marge en aquell equip. Evidentment, no va anar bé.
O sigui, el relleu generacional hauria d'haver començat just després de Liverpool.
Sí, jo, és potser el que vaig pensar després que, en aquell moment, estàs molt ficat en l'equip i amb els jugadors i penses, va, un any més de... I vam portar Griezmann per fer això, per portar aquest relleu generacional. Si l'haguessin usat l'any 2019, alguns jugadors ja haguessin marxat, però ho va fer Koeman. Koeman sí que es va atrevir a fer-lo. També t'has d'atrevir a fer un relleu generacional com a entrenador, com a directiu. No és fàcil quan tens aquestes llegendes que van guanyar tot i que ens ha fet gaudir tant en els socis del Barça. Per tant, quan t'atreveixes i Koeman va acceptar el repte, doncs Koeman va fer, doncs, hi ha uns certs jugadors, si penseu, el 2020, doncs, que van marxar aquell estiu, van portar joves que va fer pujar del futbol base, per exemple, Pedri. Clar, el Pedri és Koeman qui diu, el vull jugant al primer equip, no el vull cedit, no? I Xavi segueix després.
Ramon Plans va insistir molt, no, en fitxar-lo?
Sí, sí, sí. De fet, si us recordeu, vam fitxar i va seguir un any jugant a les Palmes. Vam dir que segueixi a les Palmes. I l'any següent el volíem potser cedir a algun equip. I quan el Koeman el veu entrenar el primer, diu, este se queda aquí, este no lo cedemos.
Però, per tant, en aquest no volíem que marxéssim, que abans has dit no volíem que marxéssim, aquí admets un dels pecats del teu mandat, que es va produir una cascada a partir dels ingressos per Neymar, i que tu no vas saber dir no? És a dir, sí, aquest sí, i el no saber dir no et va portar a una situació molt insostenible des del punt de vista de la despesa, la massa salarial, etc, etc.
No és que digui no, és que no volíem que els jugadors s'anessin a altres equips.
Ja.
Jo no volia que, per exemple, el Sergio Busquets, que per mi és el millor migcampista de la història que hem tingut aquí i del món.
Aquí estem d'acord.
Ell hauria de tenir una pilota d'or, també, el Sergio, doncs que marxés. I tenia ofertes molt bones, i clar, jo entenc quan un professional com ell diu tinc ofertes millors a fora, doncs bueno, se li va igualar més o menys a les ofertes de fora, no? O Leo Messi. La sortida de Neymar també provoca una cosa, és veritat, ara m'he recordat que van pagar 222 milions i unes setmanes més tard corria el rumor que hi havia un equip també doncs, que estava preparant 400 milions d'euros, que era la clàusula del Leo, no? I mica per evitar aquests cants de sirena i aquestes...
Però corria el rumor o sabíeu... O bueno, teníeu algun indici real, ferm, de que podia pagar-ho algú?
Havien arribat uns diners des d'un país àrab, unes comptes a Europa, amb un objectiu que era el possible fitxatge de Leo Messi. I què van fer? Doncs,
I quin país? I quin equip?
És igual, ara no.
Ja ha prescrit la història, fa molts anys.
No, hi ha pocs equips a Anglaterra o els països d'estat que puguin pagar aquestes quantitats.
Va arribar que el City volia pagar 400 milions d'euros.
No, City no. Jo dic el City. Dic que hi havia un equip, jo no dic els noms dels equips.
Ha dit un país àrab i Anglaterra.
El que vam fer va ser parlar amb el Leo Messi i amb el seu pare, li vam dir, escolta, hem de pujar-te la clàusula. I la clàusula d'aquell moment, que era de 400, li vam pujar fins a 700, que ja era una xifra prou alta. Ara, què comporta això? Si puja la clàusula, també has de pujar la retribució del jugador i el seu salari. I això va ser l'any 17. Aquella sortida del Neymar, doncs, home, és veritat que va ser, com diu el Jordi aquí, va ser un trasbals pel club, no volíem que marxés. I s'has de buscar el substitut, hi havia una oferta que havien fet per Mbappé i una altra oferta que havien fet per Dembélé, els tècnics preferien Dembélé...
Va arribar a fer una oferta per Mbappé?
Sí.
Ah, sí?
I tant que sí, en el Mónaco, i tant que sí.
De quan?
No, l'oferta no era oferta, et deien, val 180. Ah. Si voleu el Mbappé, són 180, i ho va pagar el PSG. Perquè el PSG estava allargant molt...
Però qui decideix entre Mbappé i Dembélé?
Els tècnics. O sigui, les decisions de fitxar jugadors són sempre dels tècnics. Jo l'únic que decidiu qui pres com a, diguem, president o com a directiu, allò empujant molt, va ser el fitxatge de Luis Suárez. I em vau criticar molt tots els mitjans. Per tant, vaig aprendre la lliçó de que un president o els directius no ens podem ficar en la part esportiva. Hem, evidentment, de confiar en els tècnics, en els directors esportius, en els entrenadors, i a partir d'aquí, els fitxatges els decideixen ells. Una altra cosa és la part econòmica.
I per què el de Luis Suárez sí?
Perquè necessitàvem un golejador, i era fàcil, perquè era el botador aquell any a Europa, i perquè Luis Suárez era un jugador que feia molts anys que ell trucava al club sempre. M'agradaria venir un dia al Barça, i aquell any doncs, va coincidir, ho vam parlar amb el Zubi i amb el Luis Enrique, que tothom va quedar d'acord doncs, que fitxàvem i que va costar diners, perquè ningú se'n recorda, van ser 90 milions de l'època, que era una xifra molt respectable. Això va ser a l'estiu del 14, sortint, evidentment, del Mundial de Brasil, que aquell Mundial on ell va tenir un comportament una mica especial.
Va mossegar Chiellini.
Sí.
Estem amb Josep Maria Bartomeu, analitzant la seva gestió al capdavant del Barça, també opinant sobre la situació actual del club. En una entrevista que ja fa temps que ens havia promès que faria, concretament des que vam destapar el Barça Gate. Per què vau fer un comunicat desmentint la nostra informació si sabíeu que teníem proves?
No, el comunicat no desmentia. El comunicat, jo vaig fer unes declaracions arrel... Això va ser, crec que... Pot ser l'abril de 2020?
Febrer,
no?
Febrer 2020.
Just abans de la pandèmia.
Vaig fer unes declaracions en les quals vaig dir el Barça té una empresa contractada per fer el monitoreig de les xarxes socials i vaig dir, i no m'arrepenteixo, ho tornaria a fer. Crec que va ser així, les declaracions que vaig fer. No me recordo com va anar amb l'entrega d'un premi...
Vázquez Montalbán, sí.
Ah, Vázquez Montalbán. I vaig dir, no, sí, i ho tornaria a fer, evidentment. I ho tornaria a fer, i de fet, el Barça segur que avui en dia també ho fa. Alguna manera o altra, les grans institucions, les grans empreses, doncs han de tenir un servei que faci el seguiment de les
Nosaltres vam explicar una notícia, que el club va fer un comunicat desmentint-la, aquell era el sentit del comunicat, i ens vam veure obligats a explicar i ensenyar les proves al Larguero el mateix dia. Vull dir, vam explicar una notícia i la vau voler desmentir, i la notícia era certa.
Sí, jo no vaig dir mai que no fos certa, vaig dir sí que el Barça ha fet una contractació d'un servei de monitoratge i que funciona, i vaig dir... I ho tornaria a fer, perquè el Barça ho ha de tenir com a gran club que és, com a gran institució, com tenen totes les empreses. També ens hem de col·locar que això va succeir al final del 2017. Aquella època, evidentment, no era tan conegut el món de les xarxes socials, no és com ara, que ara tenim molta més informació, però jo que vaig, en aquell moment, estava molt preocupat per el que passava i el que es parlava a les xarxes sobre el Barça, vaig preguntar una mica, i grans bancs, grans governs, tothom ho tenia, no? I alguns clubs també ho tenien ja, el Barça encara no. I
quins clubs?
Doncs els clubs anglesos ho tenien, per exemple. Algun club també italià tenia doncs uns serveis contractats per fer el seguiment de què es deia la xarxa.
Però una cosa és el seguiment i l'altra és intervenir.
També intervenir. Com ens intervé? A veure, crec que hem d'explicar als oients que el Barça tradicionalment sempre ha tingut un servei de monitoratge dels mitjans de comunicació tradicionals. És a dir,
aquest ràdio, l'altre escriu allò,
televisió i premsa. Sempre ho ha tingut. Tenia un equip intern i també un altre equip que s'ha contratat extern, gent doncs, que et va dient què està dient cada mitjà de comunicació, no només a Barcelona i a Catalunya, sinó al món. També què diuen als Estats Units, què diuen a Japó, sobretot què diuen en els països on tu tens uns certs interessos comercials. No? Això ho teníem. No ho teníem a l'àrea digital. I en l'àrea digital teníem les nostres xarxes socials, però no ho teníem. I per això, al final del 2017, arrel de tota l'afer Neymar, que hem parlat abans, i arrel del procés, que amb tot el soroll que això comporta, es parlava molt del Barça, es parlava molt de la seva reputació, i jo vaig decidir-ho jo. Dic, escolteu, ho tenim al club? No. Doncs contractem-ho externament.
I és veritat que en una reunió, ens ho va explicar Emili Rousseau, antic directiu del Barça, de l'època a la SER, vas dir que triaves Nystrim perquè tu havia demanat la vicepresidenta del govern, Soraya Sáez de Santamaría?
Sí, això ho havia sentit. No, no és cert. Amb aquesta senyora no he parlat mai, amb la senyora ni la conec de res. No, això no és cert. Això és
no va ser una contractació política, Nystrim?
No, al contrari. Jo buscava contractar una empresa que no estigués al món polític, perquè hi havia algunes empreses que vaig mirar que treballaven pel govern d'Espanya, altres pel govern de Catalunya, altres treballaven per grans bancs o per altres governs. I vaig escollir Nystrim precisament perquè tenia una mica aquest sentit neutral en el món polític que jo buscava.
I si era un servei...
Havia treballat per Societat Civil Catalana, sí, enviant missatges contra el procés,
sí, però això, arrel de la vostra investigació, s'ha anat descobrint. En aquell moment, ell crec que tenia un client a Espanya que era la Conferència Episcopal, tenia, i un altre que no recordo, que era un banc, no sé quin banc era. Però no
havia treballat... dient que no sabies que havia treballat per Societat Civil Catalana?
No, clar que no ho sabíem. Al final, si t'ho diuen, quan...
Qui t'ho diu?
Crec que va ser vosaltres.
No, nosaltres sí, vam explicar això, però qui et parla de Nystrim?
No, Nystrim m'hi parla el president de la...
Jaime Malet?
Això, el president de la Càmera de Comerç Americana a Espanya... coincidim en un lloc i jo estava explicant que estava buscant això, que havia trobat altres empreses que ho feien, que no eren... I em diu, conec una, i em va donar un telèfon. I vaig trucar.
I si era una contractació tan normal i transparent, per què s'amaga la junta directiva i per què es fraccionen els contractes de Nystrim?
A veure, no és que s'amagui, però sí que en aquell moment, torno a repetir, ens hem de col·locar en aquell novembre-desembre de 2017 o gener de 2018, no me'n recordo molt bé, però va ser aquella època. No és que s'amagui, però el que passava a Catalunya també passava en el Barça. Teníem una certa divisió, els del sí, els del no, i, òbviament, les relacions a vegades són complexes quan hi ha diferències polítiques. Per tant, jo no volia que això s'utilitzés d'una forma polititzada, perquè al final el que volíem saber era què es parla a la xarxa sobre el Barça, quines són les converses, si hi ha algun negatiu que afecta la reputació, doncs fer missatges positius dintre de les converses per canviar el to de la conversa.
Missatges positius i atacs als que ens ataquen.
Però això no és cert. Això ho nego.
Jo no, els missatges existeixen, vull dir...
Però jo no vaig contractar mai a Nystrim per fer un missatge.
Però Nystrim va llançar missatges i ho saps.
Perquè no ho vas fer
més.
Ho he vist ara. Ho he vist ara en aquests últims anys.
Doncs mira que ho vam explicar fa temps.
No, ara vull dir, després de la contractació hi ha certs missatges i ho va explicar el senyor Ibáñez, si ho recordeu, en l'últim judici del cas...
Sí, en aquell judici el senyor Ibáñez en aquell judici va explicar que havia fet una entrevista a Catalunya Ràdio per desmentir-nos, pactada amb el club, i que va reconèixer que ell havia mentit en aquella entrevista.
Això I, va que, dir Ibáñez, i que ell havia fet alguns missatges negatius sense que el club li demanés ni que tingués cap instrucció, perquè mai li vam demanar que fes això. Per tant, això està fora contracte. Però per què no s'explica a la Junta? A la Junta se'ls explica mesos més tard, val? Al cap d'uns mesos, però al principi no, perquè tenim també un problema polític dintre de la Junta. Jo el que pretenia era que el Barça, tot i que la política forma part del club, però no prenguessin decisions des del punt de vista polític, perquè hi havia moltes tendències. I llavors, això no és que s'amagui, perquè ho sabien tots els executius del club, ho sabien els directors de les àrees, tothom sabia que contractàvem una empresa per fer monitoratge. Però a la Junta se li va explicar, bueno, alguns potser ho sabien ja, però formalment se'ls va explicar al cap de 8 o 9, 10 mesos, crec que va ser el setembre del 2018. Però a veure, certs directius ja ho sabien, eh? Però no eren d'una forma formal. I per això, doncs, s'explica. La segona pregunta que em feies és per què es fa...
Per què es llancen atacs?
No, atacs no. Has dit,
I per què es fa fraccionat.
Fraccionat, sí. Val. A veure, no és que es faia fraccionat. Nystream és una empresa que té les seves filials. Val? Es contracta una empresa que és Nystream. I Nystream decideix certs contractes amb les seves empreses en funció del que se'ls demana, quines empreses del seu grup ho faran. I fan
contractes. Però sorprèn que les empreses del grup Nystream, algunes no tenien cap activitat i que els contractes s'havien fraccionat justament per evitar que els controls interns del grup ho detectessin. Això sorprèn.
Però les empreses que fan la contractació del grup Nystream ho decideixen ells. Contracteu amb aquesta, amb això, això amb una altra. Ho important és que l'empresa matriu és Nystream, una sola empresa la que fa el servei de monitoratge. I això és el que es fa. Al final no s'amaga que hi ha una empresa que es diu Nystream.
Si poguessis tornar enrere, contractaries a Nystream?
Clar, un altre cop, sí.
Sí?
Evidentment, potser posaria un cert control.
O sigui, no aprens la lliçó.
Però segurament amb algun control més perquè no es passés algunes coses que han passat. Però sí, el Barça necessitava un servei de monitoratge, com el tenen grans empreses, grans institucions. Perquè
i contractaries a Nystream pagant lo mateix? O intentaries pagar una mica menys?
A veure, de fet, el preu que vaig pactar jo el dia que el contracto, després el nostre director general va rebaixar, va negociar la rebaixa. No era un preu exagerat, hi havia ofertes, empreses més cares que Nystream, per exemple, una que es deia Denso em va fer una oferta que era bastant més alta que... tres vegades més que Nystream. No em va semblar un preu exagerat perquè el Barça té... Clar, no mira les xarxes socials que tenim aquí al voltant nostre. El Barça el que feia era mirar les xarxes socials que hi ha a molts països del món, tenim més de 500 milions de seguidors a les xarxes i tothom participa més o menys en moltes converses que hi ha a les xarxes socials i es tractava de veure què passava a tot arreu. Sobretot perquè patrocinadors i sponsors, la veritat els hi preocupava molt la reputació del Barça perquè tenien la seva marca associada a nosaltres i, vulguis o no vulguis, tot el tema del procés, home, en el Barça no ens ajudava molt el fet que hi hagués tant soroll a Catalunya, perquè som un club global, som un club molt transversal, també en aquest sentit, i tot i que nosaltres doncs, teníem la nostra opinió, evidentment, en els afers polítics, jo no volia que el Barça doncs, es polititzés i ni que... Vam arribar, evidentment, a estar a la presa de decisió. Vam dir que sempre estaríem d'acord amb el dret a decidir i vam formar part de la plataforma, però més enllà no volíem anar.
Però, escolta una cosa, aquesta qüestió de Carlos Ibáñez, a Carlos Ibáñez l'encàrrec que se li fa, escolta, estem preocupats per la imatge del club, mira a veure on estem, amb el tema Neymar, amb el tema procés, sí? Això és l'encàrrec, diguem-ne,
no,
formalment aquest és l'encàrrec, però després ell, de motu propi, i sense que sigui una indicació ni un requeriment del club, de motu propi, i sense que el club ho sàpiga,
insulta.
Es dedica a atacar altres. Realment és bastant insòlid com una empresa rep l'encàrrec de monitoritzar, escolta, a veure com estic a xarxes, i sense dir-li qui li fa l'encàrrec, decideix començar a fer tota una sèrie d'atacs, insídies, denigrants, a tot un seguit d'actors vinculats al Barça. No és realment sorprenent i veure, molt difícil d'explicar com aquest senyor Ibáñez pot, segons la teva versió, prendre aquesta decisió sense el coneixement del club.
Torno a dir-ho, el club no ho sabia, ni el club li va encarregar.
Però no ho trobes molt insòlid.
Ni era el motiu de l'encàrrec. El que sí és cert és que, si mirem tot el procés, o ara que estem, evidentment, amb això, aquesta empresa Nystream feia moltíssims informes relacionats amb el món de les xarxes socials, el Barça, la seva reputació. És una petita part. Parles d'una petita part, eh?
Hem de fer pausa obligada. Sí. I mira que és interessant el tema.
No,
i a
seguirem,
la
seguirem
tornada
ara.
Tanquem el cas Barçagate i obrim el dolorós cas Negreira. Són les 12:58. Pausa i seguim.
Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siqui Rodríguez i Lluís Flaquer.
1:05, el que t'hi jugues ens divertim.
Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme.
I ara ens divertirem escoltant missatges dels oients que ens han arribat per Josep Maria Bartomeu, que està amb nosaltres al Que t'hi jugues, però no el respondràs tu, el respondrà el nostre Bartomeu.
Sí, meu dia, sí, fer una resposta als oients, donar resposta a tots aquells que tingui una cosa a dir-nos.
Com? Què diu?
Fer una dita, sí, i llavors jo. Bé, podem escoltar primera nota veu, noteu? Vinga.
Hola, bon dia, com esteu? Sí. Jo li volia fer una pregunta al senyor Bartomeu. El meu nom és Sílvia Pedrosa i m'agradaria saber com van anar els fitxatges del Coutinho i el Dembélé, qui ja estava darrere i tot plegat. Merci.
Bon dia, senyor Sidosa. Filipinho i Luis Melé, senyora Sidosa, van ser dos grans xatxes de futbol salona en el seu moment, no ho hem dit tant, ho hem dit abans. Teníem bon olfacte,
sí.
Perquè en el fons teníem els diners del Neymar Júnior, i clar, Filipinho tothom volia, però va ser últimament.
Filipinho és Felipe Coutinho.
Filipinho va ser últimament. I Luis Melé, pota d'or. Jo dic això.
Pilota d'or.
Pota d'or.
Amb el temps, sí.
Més missatges.
Vinga, i per últim.
Hola, senyor Bartomeu. Em dic Ramon Tresserres i Bassat.
Bon dia, senyor Retreçat.
Vostè va fer una gran gestió al capdavant del club, però és el senyor Laporta qui ens ho vol amagar. Oi que és veritat?
I totalment, senyor Retreçat. El senyor Porta va putar una pèrdua que no corresponen. No corresponen aquestes pèrdues. I per això, portem 5 anys sense fatxes per culpa, senyor Porta. Home. 5 anys sense fatxes. Per culpa, senyor Porta. I clar, fer una gestió lamentable, que es fes... No, m'entens?
Jo sé que tu saps encaixar, però quan escoltes la teva imitació, què penses?
Que parla millor que jo. Encara ho fa prou bé. No, però deixa'm respondre això que deies dels fitxatges que t'han preguntat, que està molt bé. És qui hi ha darrere? Sempre hi ha els tècnics, evidentment.
Sí, ho hem comentat
abans. I aquí Robert Fernández i Pep Segura, i Raül Sallí, i molta gent, doncs, estava darrere, bueno, i els entrenadors, com Valverde, que, evidentment...
Xuri Verde.
Exacte.
Escolta, Xuri quan Verde. Has parlat de fitxatges als que estaves tu al damunt, has parlat de Luis Suárez.
Sí.
N'hi ha alguns altres, no?, que hi vas estar molt al damunt. De Jong, per exemple?
No, De Jong el volien fitxar.
Griezmann? De Jong, Griezmann no són dos casos, també?
No, però De Jong, per exemple, era un fitxatge que volien el club, el volia el club. El que passa que va haver un moment que es va escapar una mica i se'n va acabar el PSG, i em van demanar, pots anar tu a parlar amb ell? Però ja havíem parlat amb ell feia molt temps, eh? I vaig anar a parar amb el De Jong, li vaig explicar el per què era millor el Barça que el PSG, i bueno, em va fer cas, però...
I és veritat que amb aquella negociació, Eric Abidal i el representant de De Jong, a qui vau puentejar per intentar fitxar-lo pel Barça, que es peguen?
No, pagar no, però arrel de...
Bueno,
que...
hi va haver crits i amenaces.
Bueno, més que amenaces, és, hi havia un principi d'acord que la gent del Frenkie, doncs, segons Dembélé no estava respectant, segons la gent del Dembélé... la Vidal no el respectava, deia... Va ser una mica un obligat entre ells, que sol passar al món del futbol, però que va quedar arreglat. I va venir el Frenkie de Jong.
Del Barça-Gate hem quedat que tornaràs quan puguis declarar. Ja ho has demanat formalment, tornar a declarar per veure l'últim informe dels Mossos d'Esquadra, o no?
Sí, em sembla que sí. O sigui, l'informe ja el tinc, eh?
Sí, nosaltres l'hem llegit,
Ah, l'he llegit, l'informe.
Fa més d'un mes, que l'hem llegit.
Bueno, no, jo encara no l'he llegit, però sí que vaig demanar, i a més ho vaig dir-li al jutge, també el mateix dia que vaig declarar el mes de març, dic, acabo de rebre això fa 3 dies, dongui mora, allò que, com el metge, per anar, doncs, a declarar.
Quan hagi declarat, tornes a venir.
Torno a venir, i parlem de la segona part de l'informe.
Román Gómez Ponti també ha demanat tornar a declarar.
Sí, també ha demanat, sí.
Cap de serveis jurídics de Barça.
Sí. Jo crec que tothom voldrà tornar a declarar en funció del que surt al segon informe. Crec que té cert sentit. Abans,
és que, clar,
abans
el segon informe surten converses teves amb Jaume Mas Ferrer, on t'envia informes en els quals hi ha atacs a diverses persones i surten que tu te'ls has descarregat, per tant, s'ha d'entendre que els has vist.
Però els atacs... A veure, tornem a parlar. Un dels atacs, perquè ho parlem com si fos una cosa dels informes que fa Nystream, aquesta empresa, sí que és veritat que hem vist ara que hi ha una sèrie d'informes que són, o missatges que són atacs, que ell ha dit, en seu judicial... Jo vaig fer això sense el permís del club, ni l'autorització del club. Val? Això ho ha dit el senyor Ibáñez, ho va dir en l'últim interrogatori o judici que va haver-hi. Per tant, ara m'ho miraré i també aquí també hi ha una participació estranya dels Mossos d'Esquadra, perquè a vegades molts missatges que m'estem veient, que més analitzem això, estan tres de context, a vegades, molts missatges entre persones del club. Perquè si mires tot el missatge, té un sentit, si mires un tros, doncs té un altre, no? Però això vull llegir-ho, vull enviar-ho i tornarem aquí, doncs, abans del 30 de juliol.
Un d'aquests missatges...
Tornarem abans del 30 de juliol.
Vale, perfecte.
31 de juliol.
Sí, sí.
Un d'aquests missatges...
A veure, a no ser que la instrucció l'allargui. Sí. Espero que no.
Jo, nosaltres també.
Jo espero que no, perquè...
Hòstia, fa molts anys, ja.
Portem 6 anys.
Sí, sí, 6 anys.
Em recorda el cas Neymar, no? El cas Neymar va començar el novembre del 2013 i es va acabar... Tot just fa 15 dies que finalment el Tribunal Suprem, doncs, ens ha exonerat tant a Sandro Rossell com a mi de tot. Que, per cert, gràcies perquè ho vau dir-ho vosaltres.
No, bueno,
com a informació, doncs, que el Casino havia acabat amb el tema del Tribunal Suprem exonerant el Sandro Rosell, Bartomeu i també el Barça. Perdona, cosa, per exemple, que TV3 no ha fet.
Com?
Des de que va sortir l'exoneració del Tribunal Suprem, TV3, que és el mitjà més important de Catalunya de comunicació, no ha dit, ni amb un TN ni amb cap programa, que hi ha aquesta exoneració del cas Neymar, de tant de Sandro Rosell com Jeromeu Bertomeu i Barça. M'estranya molt, però bueno. Perquè va haver-hi molt rebombori, tot això, quan va començar el 2013 i 14, no? Que tothom deia que s'havien fet malament els fitxatges, que hi havia hagut errors en les contractacions. Finalment, evidentment, el Suprem diu que es va fitxar bé i que es va fer tot correctament.
El problema que sí que hi va haver és que es va considerar aquella prima de fitxatge de 40 milions d'euros com a salari, per tant, s'havien de pagar més impostos dels que s'havien pagat en un principi.
Exacte. És un tema fiscal, però no és un tema de mala contractació, com ha quedat demostrat en el Suprem fa 15 dies.
Ara és una llàstima, perquè el fitxatge de Neymar en el seu moment hauria pogut suposar un abans i un després. El Barça va guanyar títols.
Molts.
Però, clar, va ser una guerra en tota regla Barça-Madrid.
Va ser una guerra.
A veure, una guerra que va canviar fins i tot la manera de fer de Florentino Pérez.
Sí. El trident que vam crear aquell moment, amb, evidentment, Messi, Suárez i Neymar, ostres, la veritat és que era un d'aquests tridents que feia por. I, evidentment, vam començar a ser un equip admirat, un equip estimat, i molts rivals per ells era un equip que teníem que guanyar com fos, no? I si fa falta destruir la relació, i mira, van aconseguir que un dels jugadors al final marxés cap al PSG.
Cas Negreira, per què vau pagar durant tants anys a un vicepresident dels àrbitres?
A veure, nosaltres no vam pagar al vicepresident dels àrbitres. Nosaltres vam pagar a una empresa, que l'administrador era el Javier Enríquez, el fill, i que feia uns informes pel Barça. Jo puc explicar-vos-ho des del 2010-11 fins al 2018, que és quan el dia que doncs, aquest servei es deixa de contractar en aquesta empresa. Bé, era algo que teníem ja, que venia del club des de feia molts anys, uns informes que feia el Javier Enríquez, que és un molt bon professional, no oblidem. Una cosa és el pare...
Però Javier Enríquez ha dit que els informes els fa a partir del 2013.
I així consta la causa, els pagaments que se li fan a Javier Enríquez és a partir del 2013.
Per tant, el mateix Enríquez implícitament reconeix que abans del 13 no ha fet cap informe.
Bueno, jo puc dir-te des del moment que jo m'assabento que hi ha aquests informes, són informes que arriben tant pel primer equip com pel Barça B, són informes de tots els partits, tant arbitrals com vídeos també on analitza les jugades doncs, polèmiques, i es feia. El que sí és veritat que la xifra potser era una xifra molt alta, això sí que sempre he dit, una xifra alta, i per això...
I tu reconeixes que era una xifra alta.
Era una alta, però bueno, era algo que l'equip esportiu i l'àrea tècnica tenia aquests informes des de feia temps.
Ah, però Luis Enrique i Valverde han declarat que no sabien res d'aquests informes i no els van veure mai.
Sí, però altres han declarat que sí que els tenien, no? I que els tenien, com el delegat del primer equip. Crec que ara també ha de declarar algun entrenador que dirà
sí,
que
Gerard
sí.
Gerard López. Ex-entrenador del filial.
El filial, algun altre. A millor el Luis Enrique o el Valverde no el rebien ells, però el rebien els seus segons.
Van dir que no. Que rotundament que no.
Els seus segons.
Que no. Que van dir, ells van dir això, vaja.
Bueno, hauríem de preguntar-li els seus segons. O preguntar-li en els delegats dels equips, quan reben els informes, a qui li donen de l'equip tècnic. Perquè els informes hi són, estan aportats en aquesta causa, són molts informes, no recordo la xifra, i molts DVDs i molts vídeos. I això, el 2018, el director general del club, Òscar Grau, i el Pep Saura, director esportiu, em diuen, escolta, per l'any que ve que farem això internament i perdrem i deixarem els serveis de Javier Enríquez. Això va ser el mes de març del 2018, perquè corre la veu de que va ser arrel de la sortida del seu pare del comitè tècnic d'arbitratge. No, va ser abans. Home. I més en informes.
No va ser abans, mira.
De fet...
No, sí que va ser abans, perquè jo tinc els missatges aportats a la causa.
Sí, però és que hi ha les factures pagades.
No, clar, tu li dius a aquest senyor, quan a cada temporada s'acaba. La temporada acaba el 30 de juny. Se li va comunicar...
O sigui, les últimes factures de
Enrique Negre
són de 28 de maig i 5 de juny.
Sí.
I Rubiales és president des del 17 de maig.
Sí, però torno a dir-ho.
És a dir, a Negreira se li paga fins al 17 de juliol.
Javier Enríquez, diu Javier Enríquez.
No, se li paga al pare i se li paga al fill.
Sí, sí. Hi ha dos pagaments
diferents.
Però deixa'm explicar això. El mes de març del 2018 hi ha els missatges, els SMS, el WhatsApp i les reunions on se li comunica a Javier Enríquez que aquest serà la seva última temporada. Val? Llavors, no té res a veure amb la sortida del pare de la federació amb la sortida del fill. I això és algo que evidentment ha quedat demostrat i està aportat a la causa, i hi ha els missatges, vull dir, hi ha whatsapps i SMS que s'han aportat.
I al pare també se li diu?
No, al pare no se li diu res, se li diu només al fill que feia el
I per què envia diversos burofax amenaçant?
Bueno, arrel de la sortida de la comunicació que se li fa, doncs, que no, els seus serveis no se'ls contractarà més i que seran serveis que es faran internament
al club. Però quins, el del pare o el del fill?
No, el pare no feia cap servei pel club. Jo no tenia cap relació amb el pare.
I per què va cobrar durant 18 anys el pare?
Això hauries de preguntar. El pare, torno a dir-ho, eh?
No, però és que el pare...
És una empresa.
Aquí, no. L'empresa sí, és del pare.
Sí, que és... O sigui, aquí, és que aquí hi ha pagaments al pare, que són a Nilsat i a Dasnil,
sí.
I a part pagaments al fill, que són a través del senyor Contreras.
El Barça pagava a dues empreses, a una empresa i una altra empresa pels informes. Que el pare estigui darrere o no estigui darrere...
Però per què paga dues empreses per uns informes?
Bueno, això és el que el club hauria d'explicar també i que, evidentment, el club ha anat explicant-ho.
Però el club no pot explicar res. O sigui, sí, són les persones que ho poden explicar.
Les persones que ho expliquin estan anant a declarar les persones. Clar, les persones estan anant a declarar. Torno a repetir-ho. I ho he dit abans, els directius no estem en el dia a dia del club. Això és un tema de l'àrea esportiva que demanava uns informes i que es feien de manera... històrica.
I per què se li paga a Javier Enríquez a través de José Contreras, que és un responsable o un membre de l'àrea esportiva del club?
Això crec que Javier ho ha explicat. Diu, a mi em va contractar el senyor...
Ja, però el Barça li pagava a Contreras per a què li pagués a Javier Enríquez. Per què?
Pues això és un tema que, torno a dir-ho, ho ha d'explicar el club. Crec que el club va anar...
Però si no, el president del club...
No, jo no sé. El president no és el club. El president és membre de la junta directiva. En el club hi ha una sèrie de persones que treballen allà i que van decidir-ho fer-ho d'aquesta manera. I aniran a declarar. Han d'anar a declarar, han d'explicar-ho. Jo no avançaré les seves declaracions.
Però llavors qui va decidir que la contractació de Javier Enríquez al 2013 fos a través de José Contreras? Qui ho va decidir, això?
Segurament els executius del club van fer-ho així.
I... Albert Soler.
No, Albert Soler no estava en el club en aquell moment. No hi era. A veure, s'ho va arribar més tard.
Quin sentit podria tenir que es cobrés a través de Contreras? Quin sentit s'ha tocat aquesta intermediació?
I que Contreras es quedés un percentatge alt de la transferència, perquè es quedava un 30 o un 40%.
Bastant, sí.
No, jo vaig veure els informes i les factures, ara, òbviament, quan vaig veure en seu judicial, i més o menys, crec que se li pagava a l'empresa aquesta, suposadament del senyor Contreras, 12.000 euros, i ell li pagava 6.000 euros en el Javier Enríquez.
Es quedava un 50%.
Ah, exacte.
Una persona vinculada al club.
Però el que vull dir...
No, vinculada al club no.
Bueno, era membre de l'àrea esportiva.
No, era membre d'una comissió.
Una comissió.
Barça B, i era membre de la Federació Catalana de Futbol. També
i persona de confiança de Villar a Catalunya.
Ah, exacte.
Però és estrany que Javier Enríquez no n'és a la finestreta que toca. Que és la finestreta on es fan els pagaments ordinaris per tots els proveïdors, i n'és a una altra finestreta, que és la de José Contreras. Quin sentit podia tenir això? I més, si aquesta persona s'enduia una comissió, què podia buscar aquesta arquitectura tan estranya a l'hora de pagar?
Doncs no la sé, no ho sé la resposta.
Però ja ets el president.
Sí, el president és president, però saps, passa moltes coses al club, el president no està a tot arreu. Però sí que és veritat que aquesta forma de treballar es va portar durant molt temps, els informes estan fets, els vídeos estan fets i els DVDs, i aleshores hi ha un, torno a explicar-ho, vaig dir-ho en seu judicial, hi ha una contraprestació econòmica a uns informes, hi ha un treball fet pel Javier Enríquez, que torno a dir-ho, un bon professional, uns informes que feia...
Sí, però el que no queda clarit és perquè es pagava el pare, també.
Això era una cosa que venia de feia molts anys i no tinc la resposta.
El senyor Negreira, quan el van interrogar, els funcionaris del Departament d'Hisenda, els que van fer el primer informe d'Hisenda, que va servir perquè la Fiscalia articulés la seva querella, va dir que el que buscava el Barça era un tracte arbitral neutral. Això et sona, coincideix amb les teves dades,
amb el senyor Negreira,
que tu vas conèixer en aquell moment, el que has conegut després?
O sigui, amb el senyor Negreira no vaig tenir cap tracte, excepte un parell de vegades que vam coincidir un cop a la Federació i un cop a Barcelona. No el havia vist mai, ni vaig parlar mai amb ell res del Barça ni de futbol. Amb qui teníem tractes era amb el Javier Enríquez, que era la persona que cada setmana feia els informes als primers equips. Per tant, no puc respondre el que digui el senyor Enríquez perquè no teníem cap mena de relació.
Senyor Negreira.
Perdó, senyor Negreira. No teníem cap mena de relació.
Creus que hi ha altres Negreires a la resta d'Espanya?
No ho sé.
Però què creus?
A veure, l'altre dia ho va dir el Valverde, diu, escolta, a l'Atlètic Club de Bilbao, a l'Atlètic Club tenim un servei, ho va dir en seu judicial, un servei d'informes tècnics arbitrals. Jo crec que tots els clubs de futbol, tant de primera com de segona, han de tenir aquest servei.
Sí, però ja m'has entès la pregunta i no me l'estàs responent.
Ja sigui intern o extern. Per què? Perquè és fonamental per la gestió que fan els entrenadors i els tècnics, doncs, o els delegats dels equips, que són qui tenen relació amb els àrbitres, de conèixer doncs, com han anat els partits i com ha anat. També és cert que el VAR, que va començar el 2018, també ha reduït la polèmica de les jugades. Ara no és com abans, sense el VAR, que hi havia molta polèmica, ara amb el VAR doncs, el problema s'ha reduït moltíssim, per tant s'acota molt els possibles errors.
Et va enviar no, un burofax, Enrique Negreira, sí, dient sí. Que amb el VAR podia haver ajudat el Barça.
Sí, sí, em va enviar molts burofax, aquell senyor, arrel de reduir o de rescindir el contracte de serveis amb el seu fill, i sí, sí, alguns burofax surten a la causa i són molt amenaçadors. Jo, aquell moment, jo vaig pensar, què deu haver set? Què he estat? I vaig preguntant al club, dic, escolteu, hi ha un burofax que va enviar, crec que va ser a finals del 2018, en el qual deia, si no em paguen, destaparé...
Febrer del 2019.
El burofax diu, no profeso animadversión hacia ninguna persona del club y no tengo voluntad de dar publicidad a todas las irregularidades que he conocido y vivido de primera mano en relación con nadie del club, pero usted me obligará a ello si no reconsidera su decisión y cumple con el acuerdo que teníamos de seguir contando con mis servicios hasta el fin del mandato presidencial.
Correcte.
Això diu Negreira.
Sí, doncs arrel d'aquest burofax i d'algun altre més, n'hi havia algun altre més que va enviar ell, jo vaig reunir de seguida l'àrea esportiva, dic, escolteu, tots reunits, i vaig dir, expliqueu-me què ha passat. Què és tot això que diu aquest senyor que diu que si no li paguem ho destaparà? Què hem d'amagar? Tothom va dir, no hi ha res, no hi ha res, no hi ha res. Per tant, dic, al moment que m'ha fet, crec que el burofax ni tan sols li vam contestar, o li van, perquè anava acompanyat de la factura, una factura, li vam tornar la factura. I li vam dir, no, president, no, tranquil, no hi ha res, segur, eh? Segur, ni d'ara, ni d'abans, ni de fa molts anys. No, no hi ha res, no hi ha res. I arrel d'això, doncs, no, ni li vam contestar ni res. Res que m'agam van dir.
Joan Gaspar ens va dir que podíem discutir sobre l'ètica, però que tot era dintre de la legalitat. I que si parlàvem d'ètica, i ens va explicar el cas Di Stéfano.
Ah, bueno, el Di Stéfano va empatir el Barça, sí, aquest cas, el Di Stéfano. Però, a veure, el Barça ha tingut molts més casos on hem tingut, durant certes èpoques de l'any, o de les temporades, uns arbitratges que no ens han ajudat. Això és cert, perquè sempre els àrbitres, no dic que ho facin expressament, però a vegades tenen això d'ajudar la més gran. També en el Barça ens han ajudat a vegades inconscientment els àrbitres, heu dit, com a persones humanes s'equivoquen. Però en aquest cas, jo vaig juntar a tota la gent del club que podia intervenir, em van dir, president, no hi ha res, i no vam fer ni cas aquest burofax.
Saps
però
diu...
va haver un mes d'amenaça. Mm.
Saps què diu el tio Faja? Que a Negreira se li va pagar tard i poc.
A veure, hi ha una cosa que pels socis del Barça estiguin tranquils i els aficionats en general, quan es va deixar d'aquest servei, de pagar aquest servei l'any 2018, vam seguir guanyant lligues també, i copes i altres títols. Per tant, no té res a veure aquest servei que fèiem amb que si el Barça tenia millors o pitjors arbitratges. Res a
veure. Creus que Negreira va estafar el Barça?
A veure, els informes que feia el fill són molt bons, estan molt ben fets, són molt útils, des del punt de vista doncs, com anàlisi de tot un partit, perquè feia anàlisis dels partits, i torno a repetir, del primer equip i del segon equip. Ara, el que el seu pare diu que feia, que a mi va tenir cap tracte ni cap relació, ho desconec. Però si aquest senyor es pensava que ens feia alguna cosa, jo no vaig notar mai que ens fes cap ajuda de res.
És que estem molt centrats en el tema del fill i hi ha una cosa que has dit que a veure si poguessis aclarir. Has dit que tu coneixes aquesta contractació des del 2010. El fill ha declarat en seu judicial que ell comença a fer les feines a partir del 2013, que no hi ha informes. De fet, els informes aportats són a partir del 2013. Inclús el seu currículum penjat a la seva pàgina web diu que és col·laborador extern del Barça des del 2013 fins al 2018. I tu te n'assabentes el 2010. En aquell moment, Javier Enríquez no feia cap informe. Ho ha declarat ell. Allà treballava el pare només, perquè la contractació del fill s'inicia el 2013. Què feia en aquell moment, el 2010? Que quan t'enteres d'això, què hi ha del 2010?
A veure, la instrucció que hi ha actualment crec que comença el 2013. Tot el que... Jo recordo que hi havia informes abans. Potser el Javier només ha portat els informes que li demanen des del 2013, que comença aquesta investigació que fa la Fiscalia o que fan els... Crec que és els Mossos d'Esquadra. o la policia, o la Guàrdia Civil,
Guàrdia Civil,
l'ha fet. Fan la investigació del 2013. Potser és que el Javier només posa aquella època de l'any i no abans. Però jo recordo que hi havia informes, segur. Jo l'havia vist, no, jo no els llegia, evidentment, però crec que això són preguntes que hauríeu de fer als delegats dels equips.
Havies vist informes el 2010, eh?
2010 potser no, però el 2011, que estava més ficat, potser sí, segurament. Però crec que són preguntes que s'han de fer a la gent que intervenia en aquella època. El delegat del primer equip, el delegat del segon equip, els directors esportius... recordo converses, quan hi havia el Pep Guardiola o hi havia el Tito, que els informes arribaven. No sé si els miraven, i això és el 2011 i 12, per tant... Jo crec que els informes eren, ja existien abans, i segurament el Javier fa això, que és a dir, assenyeix els anys que està imputat.
Quina és la cosa que et fa sentir més orgullós de la teva etapa al Barça?
Moltes coses, moltíssimes coses. Home, a veure, com a culer, el que volem és guanyar títols. El que volem és que l'equip de futbol tingui èxit. Tots els equips, evidentment. Però l'equip de futbol, amb els títols, promoure el futbol femení, a l'estadi Johan Cruyff... Hi ha moltes coses que hem fet bé durant aquests anys que n'estic orgullós. Però a mi m'agrada més, sobretot, disfrutar, no? Com veus la gent que és feliç i som feliços quan guanyem.
I del que veus que sigui la teva pitjorrada?
Bueno, ho vaig dir-ho fa poc, la meva pitjorrada, i em sap greu perquè pertoca una persona, però potser vaig estar... Amb l'acomiadament de Zubizarreta no vaig estar a l'alçada. Segurament em diu que parlar i arreglar les coses i que seguís l'Andoni, perquè és una persona molt intel·ligent, és una persona que en sap molt de futbol, que ens aportava moltíssima, diríem, com diria jo, sentit comú en el futbol, i potser en aquell acomiadament. Segurament ho vaig dir en una entrevista que vaig fer a Portugal ara fa uns 2 o 3 anys. Si tirés enrere... doncs com a president aquella va ser una decisió que no hagués pres, no hagués sigut que prendre.
I vas dir que no volies passar la història com el president que deixava marxar a Messi. Ara, vist en perspectiva...
Estic molt content que Messi seguís amb nosaltres. És molt important. Jo hagués tingut el Messi fins al Mundial de Qatar. Per mi era molt important. De fet, tant amb el Messi com a vegades amb el Luis Suárez, algun cop s'havia parlat de que la segona etapa seria anar a Miami. Anar al Miami, perquè el Beckham havia vingut algun cop a Barcelona, havia parlat amb ells, i ells ho tenien al cap, no?, d'anar a viure a Miami, però sempre després del Mundial de Qatar. De fet, com que el Mundial canvia de dates, us recordeu que el Mundial era el 21 i es fa al final de desembre, durant la pandèmia vaig intentar renovar Leo Messi per allargar el contracte seu fins al final de la temporada 21-22. El Leo, aquell moment, per circumstàncies diferents, doncs va preferir no renovar i esperar la nova junta directiva. Per què? Perquè per mi el Leo Messi era fonamental. Sense Leo Messi, doncs, aquest equip, no només des del punt de vista esportiu, també des del punt de vista econòmic comercial, doncs, perdia molt. I, de fet, ha succeït, perquè el Barça no recuperem encara aquell nivell d'ingressos que teníem, doncs, perquè ens falta aquestes figures, aquestes persones, aquests jugadors, doncs, que et donen un nivell més alt, un plus més alt. I segurament el Leo Messi a l'equip, tots aquests joves que avui en dia estan pujant, doncs amb el Leo haguessin après molt més ràpid del que estan aprenent ja, que estem encantats de que estan fent. Per què? Perquè és una figura fonamental. És el millor jugador de la història del món del futbol. Ha estat a nosaltres, l'hem gaudit, ens ho hem passat molt amb ell i hem guanyat molts títols. Jo hagués tingut el Leo Messi com a mínim una o 2 temporades més, almenys fins després del Mundial, sí. Però va guanyar el Mundial i va guanyar un altre cop un Ballon d'Or i no van poder disfrutar com a culers, no? Va disfrutar, doncs mira, el PSG.
Josep Maria Bartomeu, gràcies per estar al Que t'hi jugues. Estem a l'espera de la propera declaració davant del jutjat per tornar-te a citar al programa.
Sí, m'agradarà venir per explicar-vos-ho. Podem no coincidir a vegades amb
moltes
temes.
Moltes vegades, però bueno.
Però
amb
final,
altres sí,
amb altres sí, amb algunes sí, amb algunes sí i altres no. I crec que això és bo també pel Barça, no? Que
hi hagi debat.
Hi hagi debat, és molt
important.
Hi
hagi intercanvi d'opinions.
Això sí.
Que t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.